El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Un quart del matí, estan escoltant en directe la tertúlia del gall del monestir. De moment en companyia de l'Alfredo Bergua, molt bon dia.
Bon dia de nou.
I del Jordi Casas, molt bon dia.
Bon dia.
A l'espera de l'Ester Castanyer i del Toni Ramon, que suposem que arribaran, no ens han dit el contrari.
Tard o d'hora.
Deia si hi haurà el gall, tu el pollastre, l'Alfredo...
Jo ja no, ja no ho sé, ja qui sóc, ja.
En tot cas, tenim temes de Sant Cugat avui en aquesta tertúlia de dimarts. Hi coneixíem, per exemple, a través de Cugat.cat, que el Suprem confirma l'exclusió de Torrenegre dels límits del parc de Collserola. Aquest tribunal doncs, ha confirmat aquesta exclusió de l'espai, de la declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Riera... i de la Rierada, perdó, Can Balàs, segons Europa Press. En la sentència, la sala contenciosa administratiu del Tribunal Suprem desestima els recursos que havien presentat la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Cugat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ja havia decretat la seva exclusió arran, recordem, d'un recurs d'una empresa del Núñez i Navarro, propietària de la part de la zona. És un tema que és un dels temes que arrosseguem aquí a Sant Cugat amb el tema de la protecció de la Torre Negra. Què suposa doncs, aquesta confirmació per part del Tribunal Suprem? De moment el que diu l'Ajuntament és que no es pot urbanitzar, perquè alguns dubtes, segurament molts oïdors o lectors d'aquesta casa pensarien: i ara què? Això torna a mobilitzar-se? Entraran màquines? Com queda això? De moment l'Ajuntament el que diu és que està classificat com a sòl no urbanitzable des del 2012 i, per tant, no és possible la construcció de 2.800 habitatges, recordem que eren els que havia programats en aquesta zona. Com valoreu aquest periple? És un capítol que anem desgranant cada any?
Tenim això és el dia de la marmota des de fa 20 anys.
Novel·la negra, podria dir.
Comences tu?
O com vulguis.
No, pues començo.
No, pues no. Jo el que anem...
Com què?
Va, tu.
No, jo tinc, primer tinc un dubte. Fins a quin punt declarar un espai d'interès natural és una lectura jurídica? El Tribunal Suprem és que ha de decidir si un espai és natural o no. Ara, això em genera un dubte, no? Perquè, bueno, jo suposo que són les administracions i qui, a partir d'uns paràmetres que marquen elles mateixes... Vull dir, no ho sé. Jo, perquè la Constitució, el màxim que diu, suposo que s'ha de protegir la natura i tal. A partir d'aquí, una lectura jurídica, si la Collserola és espai natural o no, tinc els meus dubtes. Però, bueno, deixem-ho en marge. Com deia l'Alfredo, això és el dia de la marmota... Això és un contenciós que portem anys i panys. És cert que, malgrat que es deia, almenys aquesta lectura que s'havia fet, que el fet de declarar Parc Natural Collserola ajudava al manteniment i la seva no edificació, però el contenciós és anterior. I la dinàmica jurídica és anterior. Per tant, jo entenc que, sigui o no Parc Natural, no elimina el contenciós que ha començat abans i els greuges que... plantegen o reivindiquen els propietaris. No sé si ho explico. Per tant, entenc que això segueix igual i que segueix pendent de solucionar. I que portem anys amb aquesta espasa de Damocles, es diu Damocles, ara no es diu Damocles, això va, ja saps que canvia, això dels accents, a sobre, amb milers d'euros gastats per una part i l'altra, a mi una part em preocupa relativament, l'altra que seria l'erari públic, això sí que em preocupa, amb procuradors, amb advocats de tot tipus, i no es veu la sortida del túnel. Aquest és un tema, parlant en plata, que jo crec que tots plegats, perquè jo també era regidor, no sé si en aquella època o abans, però bé, també hi he opinat sobre el tema, tots plegats hem agafat una certa lleugeresa, em sembla a mi, perquè se sabia des del primer moment, i hi havia mecanismes urbanístics fa anys que ara ja són, que la solució passava, no tant pel Núñez i Navarro, sinó que pels altres propietaris, que jo crec que són dinàmiques i interessos bastant diferents, passant per intentar un acord amb els propietaris, algun tipus d'indemnització o de compensació urbanística. Tema, i això sí que ho tinc escrit de fa molts anys, que obligava a aixecar el llistó del debat i dir, escolta, Collserola és d'interès nacional? No comarcal i local, és d'interès nacional, perquè és un pulmó de Barcelona que hi s'impliqui la Generalitat.
I la Diputació.
I la Generalitat com a màxim organisme de Catalunya. I si ha de posar-hi calés, qui posi calés. Això no s'ha abordat i molt en sospito, no, pot tardar 7, 8, 10, 15 anys, molt sospito que algun dia això patarà i acabarà com probablement es hagués pogut solucionar fa anys. Però bueno, en estos estamos, que no en castellà, no?
Jo crec que millor no es pot explicar, crec que...
Hombre,
Jordi, ho has explicat.
No em vagis fer la pilota,
no,
eh?
No, no és la pilota, ho has dit perfectament, has descrit una situació que es ve arrastrant des de fa molts i molts anys, jo recordo ja en l'any quan entro de regidor l'any 99 que estava això sobre la taula, i penso que, bueno, si no recordo, si no llegim malament, el Tribunal Suprem renya a la Generalitat i a l'Ajuntament que els acusa de mala fe, inclús
bueno,
en la praxis.
Bueno, perquè són els que han aprovat, els que han aprovat.
Vull dir que això han intentat donar-hi una cobertura per blindar les actuacions urbanístiques que s'han fet anteriorment per protegir aquest espai, els ha sortit malament. I anem al que nosaltres venim dient des de fa molts anys, de que tot això s'acabaria, i molt bé ho ha dit el Jordi, amb un pacte que no s'ha volgut afrontar des del primer moment, i totalment d'acord, en Generalitat i Diputació, per de Collserola, tots s'hi han d'implicar, i si s'han de buscar compensacions, es busquen. Si no s'ha fet abans és perquè hi ha hagut la tossa, s'han estat molt tossuts, i no han volgut fer-ho, però és que qui més qui menys, allà hi havia unes expectatives, hi havia uns drets urbanístics, I si tu vols no edificar allà, pues bueno, pues pots expropiar pagant el justi preu que es consideri oportú, o pactes amb els propietaris, els grossos i els petits, i tot això ja segur que s'ha acabat. I aquí s'ha obert un altre front que molt bé, que a mi m'agradaria saber quan porta a gastar l'Ajuntament amb advocats i procuradors.
És una pregunta. De fet, ja, que jo recordi, ara parlo de memòria, igual tu ho saps millor jo, a l'anterior mandat, cap a finals de l'anterior mandat, es va demanar, no sé si a pregunta del ple o moció, ara no ho sé, que ens tenia una comissió assessora d'urbanisme, no consell, no comissió, em sembla que es diu, que has fet un debat monogràfic, aquesta comissió, de com està el tema, què portem gastat, també, quin és el nombre de contenciosos que hi ha sobre la taula, pendents de resoldre, quines són les perspectives. Aquest debat no s'ha fet. I és cert, jo ara no vull jutjar els serveis jurídics de l'Ajuntament, no sé si... Sembla que ja ho porta algun advocat de fora, però el que és evident és que pel Núñez de Navarro, que no li ve d'un millor, això ja és un problema de pique personal, i té un gabinet jurídic i un advocat que s'ho coneix al peu de la lletra i farà tant recursos com vulgui, li doni la gana fins que...
No té pressa per...
No té pressa. A part que això enrarita altres qüestions, perquè jo recordo que el Núñez, una de les coses que es va dedicar, diu, vale, em toqueu la pera, que és una manera de dir-ho, que no em deixeu edificar, doncs ara jo també tocaré la pena a l'Ajuntament. I va presentar recurs amb el tema de Can Mates i ha presentat, bueno, s'ha fotut amb tot el que ha pogut i més. O sigui, també ha enrarit, diguem-ne, el desenvolupament urbanístic d'altres sectors, no? Per tant, tornem a les mateixes, no? Aquest és un tema que un dia hem de fer per les banyes, no podem limitar-nos a... És clar que ho volem conservar. No es discuteix, això. No ens podem limitar a dir, escolta, ens han donat la raó i allà no hi ha uns drets urbanístics adquirits i, per tant, no hi ha lugar a la indemnització, que és el gran argument de l'Ajuntament. No ens podem quedar amb això, independent de que jurídicament al final acabi siguin així o no, que està per veure, sinó que jo crec que hem d'intentar solucionar una vegada, entre altres coses, per tindre tots els elements sobre la taula per veure què fem allà, no? Perquè, de moment, allò...
I a més,
ara ja no és part natural,
més
que, però no s'hi ha fet res. No?
Quan, més es tardi, la bola es fa més grossa, portem molts anys, i al final la patacada serà grossa i veurem qui la paga.
S'incorpora en aquests moments l'Ester Castanyer, molt bon dia.
Bon dia,
estem
disculpa
parlant
el retard.
Estem parlant de la sentència 248-2016 que diu el Tribunal Suprem que confirma l'exclusió.
Què vol dir 248-2016?
El número.
És el número.
2.48?
No, 248-2016.
248-2016.
2016, que és la sentència que el Tribunal Suprem confirma l'exclusió de Torre Negra dels límits. Dèiem, l'Alfredo, per exemple, el dia de la marmota, que repeteix cada any amb alguna novetat amb comptagotes sobre aquest tema, i ara es posaran sobre la taula el que al marge del procés que ara tenim encetat en l'Ajuntament en diferents contenciosos, és si s'ha fet bé o no allargar precisament una condició de cara als propietaris i grossos i petits de Torre Negra, de si es podia haver buscat una solució i haver pactat ja alguna cosa per evitar precisament això que desconeixem de quants contenciosos, quin cos ha tingut per la ciutat, etcètera, etcètera, en tants mandats que hi ha hagut.
A mi em preocupa una cosa del tema de Torre Negra, a banda de l'espai en si, de si finalment es aconseguirà preservar o no, que jo crec que aquest espai es preservarà, el que passa és que el que dèiem, el cost econòmic, doncs pot ser important o no, però em preocupen dues coses. La primera, fa molts anys que està en litigi i van sortint sentències contínuament contradictòries, que al final ens fa pensar, bé, sabem que el dret urbanístic és una cosa en alguns punts interpretable, que a més en aquest cas doncs, realment hi ha línies que són doncs, difuses, però realment com pot ser que hi hagi tantes sentències contradictòries? Això vol dir que igual la llei urbanística s'hauria d'afinar una mica més, perquè no... Això que està passant amb Torrenegra pot passar en molts altres llocs, segurament passa en altres llocs, i per tant vol dir que hi ha municipis o que hi ha administracions i particulars que es poden passar anys i anys i anys litigant per una cosa que un jutge et diu que tens raó i un altre et diu que no la tens, i així anem fent. L'altre, això s'hauria d'haver solucionat? Segurament sí, el que passa és que a mi també em costa veure una mica de quina manera es pot intentar arribar a acords quan precisament el punt en conflicte és el valor d'aquest sòl, i mentre hi hagin sentències contradictòries això és bastant complicat de determinar, perquè evidentment doncs, l'Ajuntament seguirà defensant que això és sòl doncs, agrícola o sòl no urbanitzable, i els propietaris seguiran dient que això ha de ser a preu de sòl urbanitzable. No sé si existeix aquest punt mig, i tampoc sé si aquest punt mig és assumible per les arques municipals. La veritat és que és una situació molt complicada, i tornem al mateix. Això, el principal problema és en una llei urbanística, en una legislació que és massa ambigua en alguns casos i que ens ha portat una mica fins aquí, perquè la situació d'entrada era dret en sòl urbanitzable no programat, ja sé que ja no es diu així, però que en tot cas el tema que no estava ben resolt són les expectatives, o fins a quin punt s'han de compensar aquestes expectatives o no. Això s'ha de resoldre d'alguna manera, perquè com a mínim casos com aquests no tornin a passar.
Home, evident que és complicat urbanísticament, és evident, entre altres coses perquè es van superposant lleis urbanístiques.
Però no ho han resolt tampoc les lleis
no,
actuals.
Perquè es van superposant, tu la demanda l'has fet amb una llei, però llavors resulta que en surt una altra. Però
no, encara, no dic aquest cas, sinó aquestes situacions.
Però tu encara et bases en la llei inicial, i la llei del sòl, les interpretacions són múltiples. I és veritat, la millor prova de que a vegades la llei, les lleis urbanístiques poden arribar a ser perverses, començant pel Pla General Metropolità, és el tema de les indemnitzacions de les zones verdes de Valldoreix. Que d'això no se'n parla. Ens estan costant un congo, unes zones verdes, que no passarà a ser d'utilitat pública, perquè són trossos de terrenys a la riera al costat que, vale, hi ha indemnització i deixa de ser privat, però tampoc té un ús públic,
sí,
no?
I ens està... el pressupost...
I ens estan costant un congo, senzillament, perquè el Pla General Metropolità va decidir que facin zones verdes i que indemnitzessin els ajuntaments. Bueno, però, tornant al tema de la Torrenegra, fins on jo tinc entès, encara que... Aneu guany que et perds, ja, perquè, clar...
Sí, és que és difícil.
Sembla ser, i potser m'estic equivocant, que encara cap sentència no ha entrat en el fons. Totes han sigut, en un sentit o altre, per qüestions de forma. Has de tornar a aprovar el Pau, ara torno a aprovar el Pau, cuidado que el Pau no sé què tal, però sembla ser, i no sé, potser si m'equivoco, que cap ha entrat en el fons de la qüestió de dir, escolti, realment, i no és recurrible, la pàgina del Metropolità del 76, el de declarar-ho zona urbanitzable no programada, va generar unes expectatives de benefici que l'Ajuntament ha de tenir en compte i ha d'indemnitzar. Cap ho ha dit de forma explícita. Estem encara en qüestions de forma.
Tota la raó en aquest sentit.
Em sembla,
que però clar, una sentència així també seria discutible pel mateix punt, que tampoc queda clar si això és una expectativa, s'ha d'indemnitzar o no s'ha d'indemnitzar, bueno, o com, la llei no ho determina.
Tu, si la sentència diu i tal i diu que no és recurrible, ja està, t'agradi o no.
S'acaba.
Sí, però... evidentment,
perquè, si vas al tribunal és perquè interpreti, precisament. T'agradarà o no? Però si la sentència... Bueno, igual cosa, les verdes.
Però, bé, clar, jo no hi entenc de dret, però quin tribunal té la potestat per dir això no és recurrible i
com ara,
sí, però clar, hi has d'arribar.
Sí, hi has d'arribar al tema de fons. Però que el dia que es produeixi aquesta sentència...
Sí, que, el dia la marmota continuarà durant uns quants anys més.
I què ha dit aquesta sentència? El Suprem conclou que la Torrenegra no reuneix les condicions ni les característiques exigibles per la llei del patrimoni natural ni pels espais naturals, que és el que... l'argument que feia servir en aquest cas l'Ajuntament i la Generalitat, en contra del que declarava el decret impugnant. També sosté que en l'espai de la Torrenegra no hi ha elements naturals representatius, singulars, fràgils, amenaçats o d'especial interès ecològic, científic, paisatgístic i educatiu. En canvi, sí que està compost, remarca la sentència, per àrees residencials industrials urbanitzades en un 6,45% de la superfície, i? Cultius abandonats en un 21,4% del terreny, i els jardins en un 3,26% de xifres que sumen més de 50 hectàrees.
Pues ja sembla.
El Suprem ha enviat un pèrit
a la sentència. A la sentència.
Al·lucino, jo.
Si llegiu la sentència, si us ve de gust...
No, sí, sí. Però a veure, amb altres territoris de Catalunya que ha sigut dedicat a declarar parcs naturals, inclús figura superior...
Però bé, aquí el tema era si el sòl era agrícola o sòl...
Bueno, però aquesta sentència no entra en això.
Si era d'espai d'interès especial o no. Aquí ens està explicant el que hi ha.
Perdona, un pulmó verd com Collserola, que està al costat de Barcelona, que podia ser invadit i que necessita tots els instruments possibles urbanístics per protegir-lo, i racons com la Font Groga, que sempre ha estat qualificat, que té espècies irreproduïbles i tal... Què sé jo, us ho han vist, això? Perquè jo no ho sabia, però quan m'has llegit això hi he al·lucinat.
Diuen que en total aquestes 50 hectàrees amb ús antròpic, és a dir, pertanyen a l'home o a la seva acció. Per tant, no formen part...
Tot pertany a l'home o a la seva acció.
No formen... Bueno, això és el que estableixen ells. Diuen que no formen part d'una protecció d'interès sobre el que seria...
Ara hem de decidir a quin home pertany.
Jo em veig incapaç.
Jo, francament, si això és literal el que has llegit,
és una extracció del que ha argumentat la gent.
Hi ha afirmacions molt gruixudes aquí, eh? Un argument, sí, que està edificat amb un 5%, bueno, però sí, precisament el que es tracta és que no s'edifiqui més.
S'han fet valer, a part dels procuradors, per establir tot el tema de la llei, d'un llicenciat en biologia, llicenciats en ambientals, arquitecte superior del perijudicial d'enginyer de...
Sí, però jo no tinc cap d'aquestes titulacions, i també puc anar a veure si hi ha una part urbanitzada o no.
Home, jo no m'atreviria a atribuir si jo soc l'Alois.
El Montseny, tot això està protegit. M'entens? I no, diguem-ne, no té un risc d'invasió antròpica, això que diu mare i tal.
Acció de l'home.
Que està al costat d'un urbe amb 4 milions d'habitants o 5 milions.
Però,
hòstia, és un pulmó verd, estratègicament. Jo no ho entenc, jo francament no ho
entenc. Fem-ho fàcil, Jordi, tornem. Aquí el debat era si és sòl agrícola normal, per dir-ho així, o sòl agrícola d'interès especial.
Però
en el fons, perquè estigui dins del parc natural, és important si és d'interès especial o no, i el que està dient és que no és d'interès especial.
En aquesta sentència.
En conforme a la llei aquesta de protecció dels parcs naturals, no sé com es diu la llei, considera el primer Tribunal Superior de Justícia a Catalunya, i ara referendat pel Tribunal Suprem, que l'espai de la Torre Negra, que l'Ajuntament també volia protegir, no s'adequa, i aquí ho justifiquen, entre altres coses, això. No hi ha res més.
Però no qüestiona que no sigui
sòl agrícola. No, perquè no entra en això. Entra només en si pot formar part del parc de Collserola o no.
Això sobre el Jordi, entenc, amb el tema de bona part, aquí ho especifica, un 21% de terreny que havien sigut horts. No sé si realment del que era abans Torre Negra era...
I si ens anem, que se'n podria anar al Tribunal Suprem...
Vull dir, com que hi fa veren vinyes,
Suprem, si ens anem abans a la filoxera, escolta, el 70% era vinya. No.
Sí, el tema és l'argument per incloure-ho dins de la llei del patrimoni natural i per la llei dels espais naturals. Jo entenc que és això el que diu la sentència, que no compleix aquests requisits...
Hauríem de veure la llei aquesta que especifica respecte a com han de ser els terrenys.
La Generalitat té competència en això, fa un pla d'espais d'interès natural, el PEIN, i ella mateixa judica si aquest espai entra dintre del que ella ha definit com a espais d'interès natural, no? I després si un tribunal superior diu, no, escolti, vostè no ha interpretat bé la seva llei, aquí no hi ha coses, jo francament...
Home, jo no estic pensant en el tribunal...
I estem parlant de dos temes diferents, eh? Uh-huh. Una cosa és... que sigui considerat parc natural, que té una sèrie d'implicacions de protecció i obligacions d'actuació de l'administració pública, i l'altra cosa és el contenciós amb Torre Negra, que independentment que fos parc natural o no, seguiria. Això són dos temes, eh?
Clar, aquí el tema és que tampoc resolem el problema de fons. No pot ser parc natural, molt bé, de fet una sentència al TCJ ja apuntava això, que sí, no això, tenia un interès especial en aquest sentit, però aquella mateixa sentència deia, però tot i així és una zona agrícola que és d'interès que no s'hi urbanitzi o que es mantingui sense urbanitzar. El problema seguim sense resoldre'l. Si és parc natural, evidentment, el nivell de protecció és molt més alt i d'alguna manera blinda en el tema aquest de si és sol agrícola, si és sol urbanitzable, de les expectatives.
Bueno, això tinc els dubtes,
però, per ser dit d'alguna manera...
El contenció seria d'abans.
Sí, sí, però en tot cas és un element de protecció que reforça les, les tesis de l'Ajuntament.
Ara, no resol el problema del contenció.
Ara seguim en el mateix lloc que estàvem fa 4 anys. Doncs no, jo... és sol agrícola... on
sí, bueno, es perd un argument per part de l'Ajuntament precisament perquè
sí, però que estem en el lloc en el lloc de la sentència del TCJ en què va determinar que no era d'interès especial.
Es perd un argument, però contenció jurídica és exactament el mateix, eh? Amb els propietaris és exactament el mateix.
Això no, jo el que deia és que evidentment es perd un argument per una qüestió econòmica, de com si en el moment que s'hagi d'indemnitzar o no els propietaris, una expropiació d'una manera o d'una altra pot ser més quantiosa o menys, és això. Per exemple,
no,
seria
no, perquè la indemnització va en funció de les expectatives generades pel fet de ser sol programat, sol urbanitzable, no programat i tal. No crec que aquest sigui el tema. Bueno, és igual. Tot suma, no? Però jo repeteixo, independentment que hem de resoldre l'altre contenciós i que és paral·lel i que no s'impliquen d'una forma... no es condicionen una a l'altra, a mi la sentència aquesta em produeix una certa perplexitat, eh? Però bueno...
Doncs estarem pendents també...
El que m'ha agradat és que és propietat de l'home i el...
No, això m'ha deixat... No, acció.
No, i a més propietat, perquè els boscos d'aquest país, i Collserola, la major part és de propietat privada. Una altra cosa és que se'n tingui cura, se'n tingui profit o no.
Igual però... hauríem d'anar a quin home va fer la riera que passa per allà i aquestes coses. Bromes a part.
Més temes de ciutat. També ho comentàvem abans de començar aquesta tertúlia sobre l'estabilitat del govern, no del de Madrid, que ja en parlarem, sinó el d'aquí. L'alcaldessa de la ciutat, Mercè Conesa, s'havia mostrat sempre contundent en aconseguir el suport estable d'Esquerra. Finalment, aquesta formació, Esquerra Més, no formarà governs en Convergència, però mantindrà els acords puntuals. Insistim que era una de les sol·licituds que havia fet l'alcaldessa en nombroses ocasions, públicament, i suposo que també en privat, per aconseguir que Esquerra entrés al govern. Aquesta formació prefereix fer una oposició contundent durant el que queda de mandat. Dèiem l'altre abans també sobre el tema de què suposa doncs, aquesta nova faceta de no tenir la majoria absoluta per part de l'Ajuntament, almenys els plens, i en algunes discussions que semblen més o menys acalorades,
ja, més jo.
Els hi suposa més dificultats, si posessin d'acostumar a aquesta situació.
Exacte, vull dir, si hi hagués una majoria de govern, pues difícilment la resta de partits de l'oposició podrien dir-hi la seva, no? Vull dir, perquè ara es veu amb les mocions que ja se n'aproven moltes més, en fan moltes més de declaracions institucionals, els punts s'han de pactar més, vull dir, donar un rol als partits de l'oposició que no tindrien en altres circumstàncies. Jo entenc que Esquerra, en la situació actual de Convergència, que sembla ser que està de davallada, si realment Esquerra vol ser una alternativa, doncs vulgui fer-ho des de l'oposició i no des del govern, perquè normalment quan hi ha una coalició de govern, en molts casos el gran es menja el xic, i aquí perquè qui acaba venent l'acció de govern és el qui ostenta l'alcaldia, no? Per tant, bueno, és molt lícit des de representant un partit d'oposició que viu el dia a dia dels plens, pues dona més marge pel pacte, pel diàleg, que és que bueno, és la pluralitat que reflexa el dia a dia en el ple.
Sí, jo estic als dos aspectes, no? Un té una certa lògica que Esquerra Republicana i més, que a més hi ha els de més, que no són molts més, però bueno, tenen un pes i suposo que el pactar amb Convergència no els hi fa una il·lusió especial, no? I entenc que dintre de la lluita que hi ha per l'hegemonia d'intercanvi independentista entre Convergència Democràtica, o que sigui d'aquí uns mesos, i Esquerra, doncs aquest és un element... No, que juga a dir, bueno, escolti, no, estem en partir un pinyó en el procés, però amb qüestions així de disputa de més ideològiques volem marcar perfil. I que a més es veu en aspectes i es veurà en el proper ple es veurà, per exemple, no? Les esquerdes aquestes que hi ha dintre del bloc de Junts pel Sí, no? Per exemple, amb el tema de que ha anunciat el conseller de Sanitat Antoni Comín, del tema de deixar els convenis amb els hospitals privats com l'Hospital General de Catalunya, Convergència Democràtica presentarà una moció al proper ple dient que no hi està d'acord amb una decisió d'un conseller d'un govern del qual formen part. Bueno, a veure què diu aquí Esquerra, Esquerra i Més i els altres, no? Perquè és un element de fissura en el, quan sortim del tema estrictament d'independència, el tema model social, sanitari, serveis públics, etc. Bueno, això al marge. I l'altra qüestió és que, esclar, emprenya molt, no? Quan estàs acostumat a la majoria absoluta, no tenir-la i els prens liquidar-los allò en plan pic una dona, no? Flapa! Tu m'has dit que jo, flapa, toma, 14-11, toma per saco. Perdó per l'expressió. Clar, i això s'ha acabat, i això vol dir tindre més cintura, negociar més, que, i s'ha comprovat que quan es prega una emoció, l'equip de govern, alguns membres de l'equip de govern es posen molt nerviosos. De totes maneres, també cal dir que això és més simbòlic que altra cosa, eh? I que és més psicològic que altra cosa, que és una qüestió de nervis. Ho dic per una senzilla raó. Perquè, clar, si tu pactes l'element central, que són els pressupostos i les ordenances, i això ho tenen pactat a l'esquerra, el que més dic, per què és simbòlic? Per què? Normalment hi ha unes certes precedents, a més l'alcaldessa ho va expressar amb una moció que ara no me'n recordo quina era, si no li dona la gana l'equip de govern no compleix les mocions aprovades. Per tant, vostès vagin aprovant, jo posaré mal cara, m'emprenyaré, els diré que no els estoy amigos, però com que tampoc la compliré, no passa res. En el fons queda com simbòlic. Què és l'essencial en un ple? Pressupostos i ordenances per anar tranquil i després 6-7 projectes a l'any, només, on pot haver-hi grans debats. Tot el més és bastant tècnic o administratiu. Per tant, a la pràctica crec que no implica un gran problema per l'equip de govern per anar a gestionar el dia a dia, però sí que hi ha aquelles coses que perdre una o dues mocions per ple, home, toca la pera, sobretot quan no hi estàs acostumat.
Sí, estic d'acord amb el que deia el Jordi, que a la pràctica, mentre hi hagin acords puntuals pels temes importants, que d'alguna manera
que
en aquest sentit
eh?
Esquerra Més s'han compromès a seguir fent aquest suport puntual, això permet tirar endavant la ciutat, permet la governabilitat i permet que no s'encalli l'acció del dia a dia. Les mocions i aquests temes, en el fons, la majoria sabem, la majoria que ho seguim i que anem al ple o que el seguim des de fora, que les mocions molts cops no són ni temes municipals ni temes de la ciutat, són aspectes per marcar posicionament polític, per dir el teu discurs. La majoria de vegades no afecten...
50%. Jo crec que està en 50%.
Bé, no sé, jo últimament en veig moltes, perquè n'hi ha moltes.
No, jo veig un percentatge.
És un debat, és un debat molt ideològic.
50-50.
Bé, doncs em fiaré de tu, perquè segurament hi vas més que jo. Però...
No, vaig fer un repàs a les mocions.
Però és un posicionament molt ideològic, i en aquest sentit, jo crec que... És que ni que hi hagués acord de govern, hi hauria temes que s'escaparien a un acord de govern municipal. Perquè, en el fons, doncs, opinar sobre coses que passen a l'exterior, coses que passen a Catalunya, coses que passen a l'estat espanyol o coses simbòliques, que a vegades també passa, no afecta el dia a dia de la ciutat. Que un acord amb un govern en majoria seria més estable, més fàcil, sí, però al capdavall, mentre es garanteixi la governabilitat, i em sembla que Convergència, el govern actual i Esquerra Més han demostrat prou sintonia en els temes importants i prou capacitat de negociar, doncs potser no és tan fàcil, però ens garanteix que la ciutat segueix avançant.
Bueno, jo no ho deixaria tant d'allò, governabilitat, no... seguim avançant, no? Sembla que...
És a dir, que no s'encallen pressupostos, bueno, que no s'encallen els projectes importants...
Quan els pressupostos estan aprovats, quan les ordenances estan aprovades...
No, el que la ciutat avanci o no, tal qual, no depèn de què s'entengui...
Però que no tenim pressupostos prorrogats o encallats, tenim ordenances fiscals...
De totes maneres, amb el tema de les mocions... que jo crec que sí que efectivament hi ha un 50% que són estrictament municipals, si ja n'hi ha un 50 o un 45 més igual, que són municipals algunes, de llavors molt concrets i tal. Home, a mi...
Però
que
són una minoria, en
mi,
general, eh?
No, un 50%. A mi que no es compleixin, em sembla greu. Em sembla greu, perquè és un problema de prioritat democràtica. Escolta, si el 65% del ple, que vol dir 65% de l'electorat, que vol dir la majoria dels ciutadans de Catalunya, presenten això al país a prova, que vostè ho ha de complir. A mi em sembla molt greu. Perquè on és el sort democràtic? Doncs on és? Per exemple, ara que fem un tema que és concret, afecta Sant Cugat, i és indiscutible, que és un tema de certa enjundia que diuen en castellà. El tema del debat sobre Can Quitèria. Debat sobre Can Quitèria i d'altres equipaments. Però igual, deixem-ho a Can Quitèria. Home, és important.
Recordem-ho, el tema és que Iniciativa presentava aquella moció per incloure...
Al final va ser... Bueno, sí, però al final van assumir tota l'oposició.
Pel tema del pla d'equipament...
No, no està que ells la van presentar, no, però és igual. Al final va assumir tot allò de dir, escolti'm, el que sabem de Can Quitèria ho sabem per la premsa, per declaracions de l'equip de govern, aquí s'està invertint 600.000 euros que venen de l'àrea metropolitana de Barcelona per evitar el local, el qual no condiciona l'ús definitiu, i se'ns diu que es farà al centre Grau Garriga. Llavors el problema és que la comissió informativa debati a fons quin és el projecte, quan es costarà, quines negociacions hi ha amb la família Grau Garriga, etc. És incomprensible que davant d'una cosa que és un problema de transparència i de debat, i que es faci en el si de l'Ajuntament, que és on es correspon, que l'equip de govern voti en contra. És incomprensible. No, perquè això és sinònim d'obscurantisme, que no es vol dir. I que, a més, s'imputi a la posició que el que vol és denigrar la figura artística de Grau Garriga, el qual és d'al·lucine. Ara, però tot i això es va aprovar. 14-11. El tema és, es farà el debat o no es farà el debat?
S'hauria de fer.
Es farà o no es farà? Perquè, clar, si la majoria del ple, que és el que li correspon, i els regidors estan per això, diuen que la comissió informativa debati aquest tema, no es pot ignorar això. Sobretot si hi ha una aprovació. Clar, aleshores, aquells, jo estic d'acord amb vostè que aquelles mocions que són per marcar perfil i són un brindis al sol, que consisteixen a enviar una resolució a una entitat o al Parlament de Catalunya o així, vale. Però les que són de gestió de ciutat i tenen una certa importància, s'haurien de complir.
Haurien de ser vinculants.
S'haurien de complir. O si no, clar, si no, que ens passem pel forro als resultats electorals. Si no tens, si tu no tens majoria de govern, bueno, doncs has de negociar un pacte institucional, hauràs de negociar punt per punt, però has d'assumir que hi ha un òrgan que està per sobre del govern, que és el ple. I que si prou una cosa, vull dir, amb més o menys rapidesa, però s'ha de fer, no? Aleshores, jo crec que aquest no és un debat baladí, jo crec que és important, no? Bueno, ja es veurà, no vull prejutjar, el que jo sé que al final es fa el debat, és molt positiu i es treu una conclusió institucional, és a dir, de tot l'Ajuntament, perquè entenc que aquest no és un tema només d'aquest govern, és un tema institucional i de ciutat, perquè el gran debat és, escolti, quina rendibilitat sociocultural té un centre com aquest? Aquest és el gran debat. Això ningú ho ha posat sobre la taula.
En referència a Can Quitèria, amb el tema de la proposta de fer el centre Grau Garriga de l'art tèxtil, d'ubicar-lo allà, però a part també hi ha tota la resta del debat del pla d'equipaments, no?
Sí.
Que això...
És un debat pendent.
Insistim.
S'ha aprovat que es farà dintre aquest any. El pas que la moció, si no m'equivoco, plantejava que independentment o paral·lelament al debat de pla d'equipaments, que es pot allargar, es debati sobre una sèrie d'edificis que són municipals i que estan infrautilitzats o que no tenen una adjudicada
un ús definit.
Celler cooperatiu, els baixos de la Plaça del Rei, l'antic ajuntament, Villa Felisa, etc.
Precisament aquest tema que comentàvem sobre aquesta posició de l'Ajuntament en què no sosté la majoria absoluta del plenari, precisament deies, hi ha una part important que són els pressupostos i això és el que després configura o articula la resta de decisions del consistori. Però precisament un debat com el pla d'equipaments que comentàvem, quedar-se sol en aquest aspecte...
Aquí és on, per exemple, es poden encallar. I són aspectes que, com deia el Jordi, cert, són importants. Si no tenen acord per tirar endavant doncs, algun projecte com el de Can Quitèria i l'oposició ho tomba, doncs finalment això no es podrà fer. Per molt que en algun moment s'apunti que no es compleixen les mocions.
És que si va el projecte i no s'ha discutit, els altres estan d'acord, doncs clar.
El que passa és que, és el que jo deia abans, crec que entre el govern, o almenys fins ara, això és el que ha semblat, i Esquerra més, hi ha bastanta cintura per arribar a acords i enteses en temes. I en aquest sentit jo crec que, per exemple, si ens trobéssim en una situació així, de no, mira, el tema Can Quitèria no hi donem suport, però, és a dir, intentar arribar a coses que permetin tirar-ho endavant.
Jo no tinc cap dubte de que les coses s'aniran pactant.
I no només amb Esquerra més, eh?
I perquè, ho he de comentar, no?, de que hi ha la llei de pressupostos, hi ha els pressupostos, hi ha les ordenances fiscals, hi ha els 4 o 5 projectes urbanístics importants, però hi ha temes de ciutat com pot ser el pla d'equipaments, que aquí pues igual no pacten amb Esquerra, ho pacten amb altres partits, vull dir, el govern tindrà la cintura suficient per tirar endavant el que tingui que tirar, vull dir, i això serà, no, jo no veig una paràlisi, vull dir...
No,
ja Sant Cugat, tots tenen un punt dialogant per arribar a acords,
també ets, i ara perdeu que s'hagi relativitzant, també és igual que s'aprovin el pla d'equipaments, que després els plans es compleixen. El pla d'equipaments 2008-2018 no s'ha complert en absolut.
I va ser una feina, ja t'ho dic.
El pla d'equipaments, sí, jo hi vaig participar.
Jo també.
El pla d'equipaments culturals no s'ha complert, i et podria dir molts plans. Els plans es fan per no complir. Aleshores, aquí el tema és, els plans es compleixen pel que sigui. Ve la crisi, no tenim recursos, les circumstàncies canvien. Ara, hem de designar la ciutat a base d'acudits i de declaracions periodístiques? O s'ha de fer un debat institucional i ha d'assumir l'equip de govern, que no és una qüestió només de l'equip de govern i de l'alcaldessa, el tema dels equipaments. Per què ho dic? Museu de les Matemàtiques. Un dia ens aixequem. Fotarem el Museu de les Matemàtiques a Villa Felisa. Perquè un senyor pues, li feia il·lusió i em sembla que tenia que veure amb el Banc de Sabadell, fins que li va deixar de fer il·lusió i llavors ja no fa el museu de les matemàtiques. S'ha de fer, els equipaments municipals s'han de dissenyar així. I no vull reflexionar, perquè no se'm digui que menys tinc, que no el menys tinc, a l'artista Grau Garriga, com s'està enfocant el tema. A mi sembla molt bé, i ho dic amb molt respecte, que és una família que valori l'obra del seu membre i digui, escolti, això s'ha de posar en valor. Aquesta frase que no m'agrada gens, quan es diu, això s'ha de posar en valor, i tal. Respectabilíssim, només faltaria. Ara, ho hem de discutir, no?, perquè tenim uns precedents, que és el Museu del Tapís Contemporani, i saben les visites que hi ha al mes.
I segurament és on semblaria més lògic ubicar-hi.
Perdona, hi ha un informe d'una senyora que hi entén, per això li van encarregar, que és de l'abril, que és de l'abril de l'any passat, que diu, no es mulla molt, però diu, bé, entenc que pels que fessin l'edifici Can Quitèria això només podia ser sala d'exposició i que els serveis haurien d'anar a la casa Imat. Tallers, no sé. Però has de parlar només de sales d'exposició en tot aquest edifici. De tapís. Això traurà centenars de barcelonins a Sant Cugat a veure-ho? Amb tots els meus respectes, repeteixo per la Garriga, però la Garriga no és en Picasso, per entendre'ns, ni en Miró, que no sé si és millor o no com a artista i no em correspon dir-ho. Ara, sí que té un atractiu turístic, diguem-ne, imponent, no? Això és indiscutible. Per tant, com a mínim, posem un interrogant i discutim-ho.
Sí, ja apareix un petit agravant, que desgraciadament no estem en una ruta turística. Si aquest edifici estigués al mig de Barcelona, al mig del barri gòtic, segur que podria tenir un nombre de visites, però és que serà prou reclam...
Nosaltres només tenim una cosa que atreu visites per ella mateixa, que és el monestir. No tenim res més.
Està clar. Sí, sí.
Doncs estarem...
I Torre Negra.
Bueno, això atreu... Això hauria de treure la visita del Tribunal Suprem.
Torre Negra supera...
Això hauria d'haver tret la visita del Tribunal Suprem, no estic segur que hagin vingut a veure-ho, però bueno.
Sí, però jo és l'acció de l'home. El que passa els diumenges, els dissabtes pel matí, que jo sembla de Rambla, almenys fins a Can Borreny o...
Que sí?
Allò és...
No, però s'ha de reconèixer que és un espai que deu ser agradable per passejar, perquè hi pots anar, és a dir, hi ha gent amb bici, hi ha gent caminant, hi ha gent a cavall, hi ha gent amb el cotxet del nen, hi ha nens petits, és amable.
Jo, a més, crec que hi ha un altre, i això lliga tant amb el parc natural com amb el del futur no urbanitzable, hi ha un altre element, més enllà de qui és la propietat i tal, que, bueno, doncs ja tindrà una solució, que és, home, fa dècades i dècades que els ciutadans i els ciutadans sangcugatencs ho han fet seu, allò.
Sí.
Allò ja és un espai públic. O sigui, tu, ara no diguem, no, tallarem el camí per anar a Can Borrell. Mandé? No, a veure...
Sant Madí... Per exemple, per
no, 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 és el mateix camí, no?
No, però, per exemple, jo, i ara és una cosa personal, però jo, allò, quan uns dies d'aquells que dius, o sigui, no puc més, estàs agobiat, tal, què faig? Me'n vaig a caminar per allà.
Ben fet.
Sí.
Mira, I encara que hi hagi 30.000 persones, m'és igual, és com estic en el meu espai, en el meu lloc de desconnexió, igual que jo, moltíssima gent...
Jo l'únic cop a la meva vida que he estat de baixa per estrès, que és un cop amb 40 anys de vida laboral, 15 dies, em va anar molt bé per relaxar-me, m'anava amb un llibre, m'anava a Collserola, m'asseia, llegi una estona, veia passar la gent i tal, escolta, fantàstic.
Doncs aquests són els usos que fem servir aquí a la nostra ciutat, al Parc de la Torre Negra. Ens queden pocs minuts per arribar
set, no?
A l'hora en punt. Sí, arribarem en 6 minuts.
Hi ha tema nou o...?
Hi ha un tema, però és que, clar, queda poquet temps i no sé si sense atar-lo o no. El tema, mirant ja cap a Madrid una mica...
Ja,
mirando al mar,
mirant a la capital espanyola, el tema... Ahir al vespre coneixíem doncs, aquesta reunió entre Pedro Sánchez i Albert Rivera. De fet, diria que era cap a aquesta hora que havia de comparèixer, no sé si en roda de premsa o només a llegir un comunicat
al Rivera, sí.
al president de Ciutadans. I de l'altra banda teníem també l'altra reunió sí. Paral·lela entre les formacions de Podem i membres també del PSOE. La setmana que ve tenim debat investidura per fi. El primer, la primera ronda, el primer round, no sé com acabarà.
El dia 2. Nosaltres que venim aquí, a l'1.
Vosaltres venim a l'1, que és dimarts.
Mira, xerrem alguna cosa més.
Ja faig la meva predicció.
Sí.
Ja
26 de juny.
Ho estic dient des de fa setmanes. El PSOE no vol pactar amb el Podemos, el PSOE vol pactar i pactar amb Ciudadanos, i posarà Podemos entre els pas a la paret. La jugada del PSOE i de tota la pressió de tota una sèrie de poders fàctics, és a dir, escolti, Podemos, aquí ho té i accepto, perquè si no ho accepta governarà el PP. Aquesta és la jugada, aquesta és la jugada. Encara que només tingui 300.000 vots més que Podemos, però la jugada del PSOE, pressionat per, com en diu l'Iglesias, que és una expressió com el comando Corcuera, que estan dient que no pacti amb el Podemos, que és el dimoni, i que això serà pitjor que Venezuela, la jugada és aquesta. I a més, suposo que s'hi senten més a gust pactar amb Ciutadans, que avui ja s'anunciarà, mentre es fa el peripé, que és pur peripé, que es vol un govern progressista i reformista, i s'imputarà a Podemos el que no ha volgut negociar, i que és un tràgala. O lo tomes de forma crítica i incondicional, i si no ho tomes, governarà el PP.
Bueno, que
i si no, la setmana que ve parlarem.
I al PSOE això li sortirà a compte? Perquè els votants del PSOE que aposten per un govern d'esquerres es trobaran amb una cosa que no té res a veure.
No, això serà un calvari pel Pedro Sánchez durant un any, és el que durarà. Però serà president, això sí.
O sigui, per no fer referèndum a Catalunya...
Serà president perquè Podemos serà abstenir, no sé què, tal i qual. Ara... passarà, però durarà un any.
Però Jordi, en té prou amb l'abstenció de Podemos?
Amb el vot del PNB...
El PNB votarà on hi ha Ciutadans?
Bueno...
Jo no sé si això quadrarà,
Ja sé que 130...
Jo al final tindré que donar-li la raó a l'Ester.
26 de juny, si diu
el Rajoy.
130 de 350 és una misèria. Ara... el Sánchez sap una cosa: o és president ara o no serà mai més.
Això és veritat,
perquè si no ho és ara, hi ha eleccions anticipades, no sé si es tornarà a presentar, i si es torna a presentar no li anirà millor.
Ara, si això és pacte amb Ciutadans, és ara, no governa mai més tampoc,
és ara o mai. I els barons del seu partit, començant pel Felipe González, aposten més.
M'agrada més el concepte de comandos, el Corcuera, comando guerra, comando...
Però llavors jo entenc que pot ser president, el passa és que durarà un any, perquè després venen els pressupostos, perquè a més hi ha una altra cosa, jo si fos Podemos ho faria. Tu imagina que surt el Pedro Sánchez, ara faig hipòtesi, una mica de ciència ficció, imagina que surt el Pedro Sánchez, va al país, escolti, he pactat amb Ciudadanos, ja sé que em falten 7 o 8 vots, però vostès Podemos, si em voten en contra, no sé què, governarà el PP. Jo si fos Podemos dir, escolti, li dono els 7 vots que li falten, vostè serà president.
Com la CUP, no?
Exacte. Vostè per mi serà president, no es preocupi, de les 7 vots que falti. Ara gestioni això. Amb 130 vots.
Però amb això Podemos seran els únics que hauran sigut conseqüents amb el que diuen.
Què diuen?
O sigui, si PSOE pacta amb Ciutadans i fa un govern, i Podemos no accedeix perquè hi ha una sèrie de coses que per ells són condicions, potser seran els que hauran fet un govern del PP, però seran els únics que hauran estat conseqüents amb ells mateixos.
Però llavors això té unes repercussions electorals i polítiques. Llavors has de valorar...
De totes maneres, igual a Podemos li interessen a noves eleccions. Igual a Podemos li interessen a noves eleccions.
No ho tinc tan clar.
Jo crec que sí.
No ho tinc tan clar.
I més si el Pedro Sánchez s'abraça a Ciutadans...
Podemos li interessen a noves eleccions si té prou cintura, que de moment tinc els meus dubtes, per no quedar encaixonat amb aquesta acusació de que per culpa seva no governa el Sánchez. Això requereix una certa capacitat de cintura i d'explicar-se.
Jo no faig aquesta lectura,
Bueno. Jo tinc molts dubtes.
Doncs ja veurem la setmana que ve com acaba, perquè el tema almenys està una mica interessant, per saber l'estratègia, com aquell Juego de Tronos que tenim improvisat a Madrid, a veure com acaba.
De totes maneres, jo, quan des d'aquí diu, és que m'ha quedat xic, cuidao, que aquí vam tardar 3 mesos, i vam fer pel gong a l'últim segon...
I amb l'altre candidat.
Per tant, a veure, que jo... crec que si el temps està ben utilitzat, que utilitzi el que necessitin dintre del marc, no? Que tampoc no ens oregin abans d'hora, si això doncs, ha de portar a un atzucac, no?
Bé, però doncs, jo aplaudeixo que hagin decidit anar a debat d'investidura i no ho eternitzem eternament, com a mínim.
Alfredo Bergua, Esther Castanyer i Jordi Casas, ho hem de deixar aquí, a la resta dels oïdors, gràcies, a la resta dels oïdors, paciència si van a Barcelona, no facin com el John Hoffman, el conseller del Mobile World Congress, que hi va marxar molt enfadat pel tema de les vagues, ja veurem com acabes.
Aquest també era un tema,
Aquest era un tema i ja el tenia aquí apuntat, els papers, però...
No, escolta, tu, tanta tecnologia, per què no fan el congrés a través de Skype,
no?
Com es diu, Skype o no sé què, no?
Skype, sí.
De què serveixen les tecnologies?
Proposarem. Fins demà.
Adéu.
El gall del monestir.